dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. A partir de la seva publicació al BOE, el proper 13 de març entrarà en vigor el nou índex de preus del lloguer que intentarà regular uns preus de mercat desorbitats els darrers anys i encara amb tendència a l'alça. Catalunya ja fa temps que ho espera declarar-se com a zona tensionada i després que el Tribunal Constitucional tombés una regulació catalana pròpia basada en les dades de l'Incasòl i sense variables ni ventalls, és a dir, amb un preu fix. Ara, després d'una negociació infructuosa entre la consellera de Territori, Esther Capella, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, l'índex de regulació del preu serà estatal, sense cap mena de singularitat per cap comunitat que així ho demani i, com dèiem, amb variables de regulació, és a dir, amb una forquilla que marcarà el preu. Segons el propi ministeri, per facilitar la negociació entre arrendatari i arrendador, una negociació que, mirada amb recel, podríem dir que pot tendir a l'alça, tot i que no serà superior al darrer contracte signat. Tot i que la mesura s'aplicarà a 140 municipis catalans on hi viu el 80% de la població i tot i que altres comunitats com País Basc, Navarra o Astúries ja n'estudien la seva aplicació, caldrà veure, això sí, si la mesura, com a mínim, frena uns preus disparats d'un mercat com el de l'habitatge. Potser caldria també començar a posar les coses difícils a un mercat que sovint s'ha enriquit a costa de la necessitat amb la creació d'uns famosos parcs públics habitacionals que mai acaben d'arribar a la mesura que es prometen. Cal una competència pública que permeti començar a entendre l'habitatge més com a un dret que com una fàbrica de fer calés. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dimecres 28 de febrer? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a partir de les 9 saludarem Alejandro Fuentes Lojo Rius. Ell és advocat expert en dret immobiliari i la persona que ens ajudarà a entendre què és i com funciona el nou índex de referència dels preus de lloguer. Tot plegat en un dimecres on, com és habitual, obrirem temps de tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer, Júlia Cortina, Rafa Sanahuja i Pol Corredoira. A partir de les 11 serà el torn de les coses més quotidianes amb el periodista David Balaguer, qui avui ens parlarà del gran enemic de les cites, el silenci. Serà uns minuts més tard, cap a 11:45, quan saludarem l'actor Pep Planas per conèixer tots els detalls de l'obra de teatre Voltaire-Rousseau, La disputa, una obra que aquests dies s'està representant al Teatre Romea de Barcelona. I a partir de les 12 serà el torn de la nostra coach vocal de confiança, Clara Luna, qui molta atenció perquè avui s'atrevirà a cantar-nos alguns dels temes més sonats de tots els temps en directe. Serà just després quan obrirem la nostra habitual consulta de salut amb el doctor Jacinto Valverde. I encararem l'última hora de programa descobrint nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. També descobrirem on anirà la girocleta d'Olma Giró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tres minuts i mig que passen de les 8 del matí. Abans de tot plegat, coneixem però els principals titulars d'aquest dimecres. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
El topall dels preus del lloguer entrarà en vigor el 13 de març a tot Espanya.
El nou índex serà d'obligat compliment per a grans tenidors que tinguin més de 5 pisos. La mesura regularà els preus de manera homogènia a tot el territori, inclòs també a Catalunya. El sindicat de llogateres demana però no firmar nous contractes fins que no entri en vigor aquesta mesura.
I el govern aprovarà aquest matí en un consell executiu extraordinari el projecte de pressupostos per al 2024 només amb el suport del PSC.
Uns comptes que creixen un 6% respecte de l'any passat i que preveuen una inversió rècord per fer front a la sequera. Govern i Partit Socialista però necessiten l'abstenció dels comuns com a mínim per tirar endavant aquests comptes. Els de Jéssica Albiach reclamen la renúncia dels republicans al Hard Rock si volen el seu vot favorable.
Per cert que la compareixença del president Aragonès serà avui cap a 9:45 del matí. Nosaltres ho escoltarem en directe des d'aquest programa. D'altra banda, el PSOE suspèn de militància José Luis Ábalos, l'exministre, està investigat al cas Coldo, una suposada trama de cobrament de comissions per la compra de mascaretes durant la pandèmia.
Sí, el partit ja ha mogut fitxa davant la negativa de l'exministre de dimitir i d'abandonar, per tant, l'escó al Congrés dels Diputats. José Luis Ábalos desafia la direcció del PSOE i se'n va al grup mixt.
I el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona s'ha mostrat preocupat per l'avanç lent en la investigació de les causes de l'esfondrament d'un bloc de pisos a Badalona, on van morir 3 persones.
L'entitat recorda que ja han passat més de 20 dies d'aquest sinistre i que cal una investigació ràpida i precís. Aquest dimarts, l'Ajuntament de Badalona ha començat a inspeccionar els àtics dels edificis adjacents després de detectar amb el dron de la Guàrdia Urbana sobrecàrregues o modificacions en alguns blocs, tal com va avançar l'Ajuntament de Badalona en aquesta emissora.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
La selecció espanyola femenina juga aquest vespre a la final de la Nations League.
Ho fa amb el bitllet pels Jocs Olímpics ja sota el braç i enmig de la polèmica pel cas Alexia, Montse Tomé ha tornat a deixar clar en roda de premsa que compta amb totes les jugadores convocades i no tanca la porta que pugui jugar avui.
I el Mallorca és el primer finalista de la Copa del Rei.
21 anys després, els mallorquins tornen a una final de Copa després d'eliminar la Reial Societat en un partidàs al Real Arena que es va decidir als penals. Dijous serà l'altra semifinal entre l'Atlètic Club de Bilbao, el proper rival del Barça, i l'Atlètic de Madrid.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Del que a hores d'ara és considerat el poble més bonic per visitar durant el mes de març. Atenció, perquè aquest poble es troba a Catalunya, destaca pels seus espais verds i muntanyosos i està a menys de dues horetes de Barcelona.
De seguida us ho expliquem tot plegat. Abans, 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, doncs, primer de tot saludem el nostre meteoròleg, en Jordi Miralles, per tal de saber quin dia farà avui, quin temps farà avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb la presència de pluges a punts de les comarques del nord de Barcelona, sobretot cap a la zona del Maresme, punts del Vallès Oriental i també comarques de Girona. Precipitacions que no són molt importants, però que ja han deixat fins a 3 litres d'aigua per metre quadrat a molts punts de les comarques de Girona. Aquestes precipitacions només duraran el matí, perquè a partir de migdia s'han d'obrir moltes més clarianes. També parlem de precipitacions al Pirineu, a la Vall d'Aran, nord del Pallars, del Principat d'Andorra, aquesta nevada important, gruixos de més de 20 centímetres, i nevarà durant tot el matí per damunt un dels 800 a 1.000 metres d'alçada aproximadament, això al matí, perquè de cara a la tarda aquestes precipitacions desapareixeran i també s'obriran moltes més clarianes. I l'altre protagonista del dia, a banda d'aquestes pluges o nevades d'ara del matí, és el vent, una tramuntana molt forta que bufa a tot el Pirineu i també a l'Alt i al Baix Empordà, i un vent de mestral també fort a les Terres de l'Ebre i punts del Camp de Tarragona, unes ratxes de vent que ja han sobrepassat els 100 km per hora aquesta passada matinada. Pel que fa a les temperatures, avui les mínimes una miqueta més baixes que les d'ahir. Les màximes es mantindran estables aproximadament entre els 14 i els 18 o 19 graus a molt estirar. De cara a demà, moltes més clarianes, temperatures mínimes una miqueta més altes i les màximes que es mantindran estables. Demà, amb més núvols a la tarda a la meitat oest i més clarianes a la meitat est.
Gràcies, Jordi. Fixem-nos també en com estan les carreteres catalanes avui amb nous talls de la pagesia. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Continuen els talls a les demarcacions de Girona i Lleida per part dels tractors, principalment a l'A2 per les poblacions al voltant de Tàrrega, afectant la Nacional, i a l'AP2 encara en tot el tram entre Aitona i Albatàrrec. Al nord de Girona, el tall principal, que dura ja més de 30 hores, abarca el tram de l'AP7 i de l'N2 a Pontós, desviant la circulació per vies com la C26 o la C31 i afectant la circulació en alguns trams de la Nacional com a Sant Julià de Ramis, el Far de l'Empordà i Figueres. Pel que fa a l'àrea metropolitana, per ara hi ha retencions habituals, amb més cues aquests dies pel Mobile World Congress als accessos a Barcelona, i cues ja de 5 km a les rondes en sentit sud, des de Santa Coloma a la B20 i des de Sant Adrià a la ronda litoral. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts i mig que passen de les 8 del matí. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Dimecres, ja?
Home, dimecres.
Fa baixada la cosa.
Sí. Després de la tertúlia esportiva... Per mi la tertúlia esportiva és...
Marca
el límit de la baixada. Pujada, baixada.
Vinga, va. A qui li donem el bon dia avui?
Doncs mira, ara mateix és un esquelet i són runes, però li donem el bon dia, en perspectiva de futur, al nou Camp Nou. I és que ahir vam conèixer una iniciativa que ens agrada, o com a mínim a mi m'agrada. La cosa és que les portes del nou Camp Nou seran batejades amb noms de referents històrics del Barça. L'antic Camp Nou constava de 105 portes, cadascuna de les quals es reconeixia pel número, i estava decorada amb unes rajoles de ceràmica de les penyes del Futbol Club Barcelona, l'estil de les portes, però serà modificat a l'estadi resultant de les obres de l'Espai Barça que s'estan duent a terme actualment. I una de les grans novetats que es volen tirar endavant és la de, això, posar noms de jugadors, presidents i referents històrics a les portes del nou Camp Nou. D'aquesta manera, els accessos a la instal·lació, que està previst que es pugui estrenar al novembre vinent, això és molt optimista. Jo cada vegada que passo per davant dic, al novembre.
Una pista molt gran de petanca.
Al novembre això, no sé, escolta. Bueno, no només guanyaran en comoditat, sinó també en identitat. Aquí segur que hi haurà alguna petita polèmica, perquè, clar, les portes són limitades i algú es trobarà a faltar, no? Sempre hi haurà algú que dirà, escolta, evidentment que noms com Leo Messi, Johan Cruyff i Pep Guardiola, no? Això no s'ha de discutir.
I seran, no?
La porta principal ha de ser Leo Messi, digui-ho.
La porta principal.
La porta principal. Però jo em reservaria un parell per entrades una mica així com més dolentes. Les entrades que estan en una cantonada allà perdudes... Sí. Per als grans clubs del Barça, Porta Dugarry, per exemple.
Uau.
No? Porta Dugarry, Porta Munique, Porta Prosinecki, Porta Cornellev... com era? Sí, Cornellev.
Sí, sí.
Aquests poden ser les portes del pàrquing, els accessos del pàrquing.
Del pàrquing, sí, sí, però sí. Porta Petit.
Porta Petit. Sí.
La Porta Petit ha de ser gran, perquè... Uau. Sí, 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 ell era gran, ell era gran. En fi, bon dia, Camp Nou, Nou Camp Nou.
Qui necessita la vitamines aquest matí?
Un home, Joan. Un home de cap a peus, a l'antiga usança, simpàtic, que ja ha lliurat 1000 batalles amb personalitat. Parlem del Vasco Javier Aguirre.
Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy.
No sé què fer, però m'encanta.
A mi també m'agrada molt.
Recordem que és la cançó del Mariachi, la pel·lícula de Robert Rodríguez. Bueno, doncs l'he identificat, no sé per què, m'ha vingut a la ment amb Javier Aguirre, el també conegut com a Levanta Muertos, no sé si ho sabies, això, ja que és especialista en agafar equips en descens i salvar-los. Ahir va tenir una nit de glòria, perquè va eliminar, com ens comentava el Pol Corredoira, un equipàs com és la Reial Societat de la Copa del Rei i es va classificar per a la gran final de Sevilla. Per tant, vitamines per aguantar tanta emoció i també de cara a la final, perquè jo vaig amb el Vasco. Jo ja dona igual qui passi.
Sí,
jo vaig amb el Vasco, no amb el Mallorca, jo vaig amb el Vasco Aguirre. I jo que me n'alegro perquè és un paio que cau molt bé, natural, amb espurna, amb whisky segurament a la seva tauleta de nit i segurament també amb una pistola sota la sàbana. No, no té pinta, no? Dormir agafat a una pistola, el Vasco Aguirre, per si de cas. Va, algunes dades curioses sobre ell. El seu pare és el seu heroi, ho diu sempre, li encanta la música clàssica, tot i que... Sembla que no encaixi massa amb ell, però sí. La seva manera pianista. El seu personatge favorit del cinema és Mario Moreno Cantinflas.
Home, clàssic.
És que, clar, és que...
Un clàssic.
Una persona que s'identifica amb Mario Moreno Cantinflas sense caure bé a la força. Té tres criatures nascudes a Mèxic, però amb noms bascos. Clar, el Vasco Aguirre, eh? Ander, Miquel i Iñaki. Són els fills d'Aguirre.
Intentaria saber com els hi diuen a Mèxic.
Bueno, imagina't. Ander, Miquel i Iñaki.
Ander.
Li encanta el menjar picant... Evidentment. Sí, molt picant, sí, picantíssim, sí, sí. D'aquells que necessites posar el cap dins un cup.
Una galleda, directament.
Sí, sí, sí. El Vasco Jalapeño.
I diu moltes paraulotes. Sí. Moltíssimes. Sí, moltíssimes, sí. moltíssimes.
De cada quatre paraules,
una és un taco.
Són paraulotes.
Són paraulotes. I a més, de vegades li han fet seguiment durant els partits, però és que és una constant, és increïble. Em cau molt bé Aguirre i a veure si guanya la Copa, per tant, vitamines per ell.
I aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Mira, aquesta no us l'espereu, eh? Segurament no li arrencarà a Mary Poppins.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
M'agrada l'Andelele.
És molt Aguirre, eh?
És molt Aguirre. No. Andelele, andelele. La versió mexicana del doblatge de Mary Poppins igual la va fer Aguirre. No, és possible. Mary Poppins, atenció, ja no és considerada un film apte per tots els públics al Regne Unit. La Junta Britànica de Classificació de Pel·lícules n'ha elevat la classificació perquè considera que conté termes despectius i els infants no l'haurien de mirar sols. Aquesta és la idea. Fins ara estava valorada amb una U, que significa que no conté material que pugui ofendre, però 60 anys després de la seva exitosa estrena, aquesta entitat n'ha modificat la classificació i ara la marca com un PG, sota supervisió parental. S'ha de tenir un pare allà al costat que t'expliqui, saps? Que el nen no s'imprengui aquest llenguatge. A la web hi figura l'etiqueta llenguatge discriminatori, segons informa el Daily Mail. El motiu és que ho atribueixen a una paraula, hotentot, un nom despectiu que van posar els colons holandesos a grups de pastors nòmades. Uh-huh. I que fa servir un dels personatges de la pel·lícula, l'almirall Boom, que és aquell que té la casa, que és com un vaixell i tal. Dues vegades durant la pel·lícula, en primer lloc quan uh-huh. parla d'unes persones que no apareixen en pantalla i posteriorment en una de les escenes més recordades per referir-se als infants del film que tenen les cares enfosquides de brutícia. Fa aquesta referència. Per tant, que sapigueu que Mary Poppins ja no és per tots els públics. Ojo que...
Más 18, eh?
Más 10... Más...
Que, clar,
más 21. No
veiem una cosa.
Más 21. Has de veure ja, en entradet en anys, perquè no...
Hi ha coses ridícules.
Sí, sí. Dubtava entre posar Idiota o la Supercalifragilístico Espialidoso, però he dubtat per aquesta, per variar. En fi, Joan.
Digue'm.
Tot i que no sigui per a tots els públics, jo crec que Mary Poppins és una persona molt sàvia.
Sí.
Cal escoltar-la, no?, en principi. I, clar, de vegades veig que feu l'informatiu una mica... com us diré, una mica tristots, una mica allò...
No, les notícies són les que són,
no passa res, eh? Per tant, Mary Poppins, ¿cómo convertimos el trabajo de informar en algo así, como con más chispa?
Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, chap, se convierte en un juego.
La caravana, l'informatiu.
Minut i mig que passa d'un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu de la caravana explicant-vos que el topall dels preus del lloguer entrarà en vigor el 13 de març a tot Espanya. El nou índex serà d'obligat compliment per a grans tenidors que tinguin més de 5 pisos. La mesura regularà els preus de manera homogènia a tot el territori, inclòs a Catalunya. El sindicat de llogateres demana no firmar nous contractes fins que el topall entri en vigor per evitar pujades.
Sí, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha acusat aquest dimarts el PSOE de cedir a les pressions de la patronal immobiliària per endarrerir aquesta regulació dels lloguers i ha recomanat també a la ciutadania que no signin cap pujada ni cap contracte nou perquè diu que en pocs dies estarà prohibit a pujar el lloguer.
I que, a més, això suposarà que molts llogaters rebin pressions i amenaces per signar contractes nous amb pujades que estaran prohibides d'aquí ben poc. Per tant, li diem a tothom que no signi cap contracte de lloguer les properes setmanes, cap pujada de lloguer que està a punt de ser prohibit.
I pel que fa a l'índex, ha remarcat que deixa molt marge per la negociació entre llogaters i arrendadors i ha reivindicat també la importància d'assessorar-se amb el sindicat de llogateres.
Recordem que és una mesura de la qual el govern català està en contra. Esther Capell ha lamentat que el govern de Pedro Sánchez hagi trencat l'acord que les dues administracions van establir el gener passat a l'entorn de l'índex català de preus del lloguer.
La consellera de Territori ho ha dit després que l'executiu estatal hagi anunciat que finalment es decanta per un índex de referència d'abast estatal que sortirà publicat a mitjans de març.
Es trenca un acord que vam fer el mes de gener d'enguany amb la nova ministra, amb el secretari d'Estat, i per tant, en la reunió que sortia d'aquell mes de gener a Madrid, anunciàvem que treballàvem sobre un sistema d'índex. Hem estat treballant fins la darrera setmana, el divendres definitivament. Ells consideren que hi ha d'haver un únic índex per tot Espanya. Per tant, nosaltres amb això no hi podem estar d'acord.
Capella ha afirmat que el govern continuarà defensant el sistema dissenyat des de Catalunya, que ha dit que és més fiable i també reconeix més les circumstàncies que es produeixen a les ciutats i als pobles.
I a tot això, el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha calculat en unes 200.000 famílies el volum de persones que es podrien beneficiar de l'índex estatal de referència dels lloguers. Ho ha dit així.
Això afectarà aproximadament unes 200.000 famílies llogateres i... Per un costat, les que són llogateres de grans tenidors que veuran, en la renovació dels seus contractes, veuran com el preu va cap a l'índex de referència, o les que són llogateres de petits tenidors, que aleshores el topall està referenciat a l'anterior contracte i no pot pujar més d'un 3%.
Rivera ha celebrat la mesura del Ministeri d'Habitatge i ha destacat que quan les administracions estan alineades, poc a poc es van veient resultats. I també ha considerat que la publicació d'aquest índex serà un pas endavant per aconseguir l'estabilitat de preus del lloguer a la capital catalana i ha desitjat també que aquesta mesura serveixi com a mínim per aturar l'escalada actual. I en aquest sentit ha recordat que els preus actuals tripliquen l'IPC dels darrers 10 anys.
En parlarem d'aquesta nova mesura sobre l'habitatge en aquest programa quan passin uns minuts de les 9 del matí amb Alejandro Fuentes Lojo, advocat expert en dret immobiliari, però també escoltarem el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès. I d'altra banda, el govern aprovarà aquest matí en un Consell Executiu Extraordinari el projecte de pressupostos per al 2024. Just abans, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà a 9:15 des del Palau de la Generalitat per explicar-lo uns comptes que creixen un 6% respecte de l'any passat i que preveuen una inversió rècord per fer front a la sequera. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia, el govern aprovarà avui els pressupostos i després la consellera d'Economia, Natàlia Mas, els portarà al Parlament perquè pugui començar la seva tramitació parlamentària. Els nous comptes preveuen 120 milions per ajudar els ajuntaments amb la sequera, un 10% més d'inversió en educació, destinar el 25% del pressupost de sanitat a l'atenció primària i incorporar 4.000 habitatges nous al parc públic d'habitatge. Així se'n desprèn de l'acord que ha tancat el govern amb el PSC i que ahir a la tarda van signar Pere Aragonès i Salvador Illa al Palau de la Generalitat. En el text no es fa cap menció explícita al Hard Rock, tot i que les dues parts donen per fer que el complex recreatiu del Camp de Tarragona segueix la seva tramitació urbanística.
El fet, Judit, és que el govern i el PSC no arriben a la majoria absoluta al Parlament i confien que els comuns els hi acabin donant suport, però els de Jéssica Albiach diuen que si volen el seu vot favorable, el govern ha de renunciar al Hard Rock.
Esquerra i el PSC sumen 66 diputats i necessiten com a mínim l'abstenció d'algun partit perquè puguin aprovar-se els pressupostos. Tant la vicepresidenta Laura Vilagrà com el primer secretari del PSC, Salvador Illa, demanen als comuns que facin els ulls grossos amb el complex de Salou i Vilaseca i que permetin l'aprovació dels comptes.
Efectivament, en aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, però en qualsevol cas n'estem convençudes i convençuts que en aquest marc de la negociació que estem duent a terme, on ja ens hem intercanviat documents amb altres grups parlamentaris com els comuns, serem capaces i capaços de trobar l'encaix.
Es dona un pas molt important per dotar Catalunya de pressupostos, però no és un pas suficient. Des del respecte a totes les formacions polítiques i a les decisions que hagin de prendre i que faig una crida a tothom, està a l'alçada, no?
Els comuns els hi gira l'esquena, es desmarquen de qualsevol negociació que impliqui que el govern acabi aprovant el pla urbanístic del Hard Rock. Jéssica Albiach és la presidenta del grup parlamentari.
L'acord entre el govern i el PSC no canvia res i, per tant, estem on estàvem, que és situant des d'un primer moment una qüestió de mínims, com és que no s'aprove el PDU del Hard Rock, és descartar aquest macroprojecte o aquesta macrobarbaritat.
Amb tot, dijous hi ha prevista una reunió entre el govern i l'equip negociador dels comuns i el partit continua amb la intenció d'anar-hi.
Gràcies, Judit. El fet és que la plataforma Aturem Hard Rock ha desmentit les afirmacions del govern sobre que si el macroprojecte s'atura s'hauria de pagar unes compensacions a l'empresa. És Eloi Redon en declaracions a l'Estel Migdia de Ràdio Estel.
No hi ha cap document, absolutament cap document, que expliciti que s'ha de pagar compensacions o s'ha d'indemnitzar l'empresa. I, és més, els únics contractes que sí que s'havien signat amb l'empresa Hard Rock per tal de fer l'operació de compra dels terrenys en el moment que s'aprovi el PDU estan caducats, admès pel mateix Departament de Territori, que són contractes que posava com a dates límits cap al 2016-2017 i veiem que ja han passat uns anys. Per tant, és una afirmació absolutament falsa.
I en política espanyola, l'executiva del PSOE ha acordat suspendre cautelarment de militància l'exministre José Luis Ábalos, esquitxat pel cas Coldo, la suposada trama de cobrament de comissions per la compra de mascaretes en plena pandèmia de la Covid-19.
I ho feien just després de la roda de premsa on Ábalos expressava la seva negativa a abandonar l'escó al Congrés dels Diputats, tal com li havia demanat el seu partit. L'exministre, vinculat al PSOE des del 1981, per tant, se'n va al grup mixt. Així ho justificava Ábalos la seva honorabilitat.
Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido, no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente.
La direcció socialista justifica aquesta suspensió per la vulneració de diversos articles dels estatuts del partit. Qualifiquen de falta greu el fet que no acatés les decisions de l'òrgan de la formació i des del PSOE enfatitzen que la situació que s'ha produït, així com també la repercussió pública, havien exigit l'adopció immediata de mesures contemplades als estatuts i a les normes internes per salvaguardar la imatge del Partit Socialista.
Per la seva banda, el ministre de Transports, Òscar Puente, es pronunciava sobre la sortida de Valors del grup socialista al Congrés i de la seva entrada al grup mixt.
Creu que Valors hauria hagut de prendre una decisió que estigués a la seva alçada com a polític i que la seva elecció de passar al grup mixt no ho havia estat. El ministre assegura que dins les files del PSOE ningú acusa Valors de corrupció, tot i això creu que l'exministre hauria d'haver fet un pas al costat per responsabilitat política.
Lo que se le está pidiendo es algo muy obvio, muy evidente, que asuma la responsabilidad política que ha tenido en la designación directa de una persona que ha estado junto a él y que desde luego no ha estado a la altura de lo que es el Partido Socialista y ha causado un gravísimo daño a nuestras siglas. Y un buen socialista, y yo no tengo ninguna duda de que José Luis lo es, no puede irse al grupo mixto. Tiene que tomar una decisión que esté a la altura de su trayectoria como político.
El Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Barcelona s'ha mostrat preocupat per l'avenç lent en la investigació de les causes que han provocat l'esfondrament del bloc de pisos del carrer Canigó de Badalona, on van morir 3 persones.
L'entitat recorda que ja han passat més de 20 dies d'aquest sinistre i que cal una investigació ràpida i precisa per poder també valorar els riscos potencials de les finques veïnes. En l'escrit indiquen que és fonamental no alarmar la ciutadania i proporcionar també una solució a la situació dels veïns que han estat, en aquest cas, desallotjats. Recordem que fins ara ha estat necessari desallotjar els veïns de 3 blocs, a més del bloc sinistrat, on hi van morir 3 persones. En total, hi ha 80 veïns afectats.
Aquest dimarts, l'Ajuntament de Badalona ha començat a inspeccionar els àtics dels edificis del carrer Canigó després que el dron de la Guàrdia Urbana detectés sobrecàrregues o modificacions en alguns dels blocs, tal com va avançar l'Ajuntament de Badalona a Ràdio Estel. I el diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, ha presentat aquest dimarts la seva renúncia a l'acte de diputat al Parlament per centrar-se, diu, en el seu despatx professional, segons ha informat el grup parlamentari.
Alonso Cuevillas ha exercit de diputat des del març del 21 i actualment era el president de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i membre de les Comissions de Justícia i del Reglament. Cuevillas va ser advocat a Carles Puigdemont en el marc dels litigis derivats del procés independentista i va fer el salt a la primera línia política sota el paraigües del mateix Carles Puig. Puigdemont. El grup parlamentari li ha agraït la feina feta en els últims anys, així també com el compromís en uns moments tan transcendentals per al país.
8:27, no deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. I és que el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de Miquel Serra, exalcalde d'Alcarràs, a 3 mesos d'inhabilitació per un delicte de desobediència amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre.
L'alt tribunal desestima així el recurs de cassació interposat per Serra contra la sentència de l'Audiència de Lleida, que també el va condemnar a pagar una multa de 450 euros per obrir un espai municipal per celebrar aquesta votació. Serra, d'Esquerra Republicana, també va ser condemnat per l'Audiència de Lleida en un altre procediment a un any d'inhabilitació per no despenjar, en aquest cas, estelades ni retirar una placa de l'1 d'octubre de l'espai públic a la campanya de les eleccions espanyoles del 2019.
I canviem de qüestió perquè Unió de Pagesos calcula que uns 1.200 tractors s'han mobilitzat aquest dimarts en el marc de la protesta per la competència deslleial d'importacions als passos fronterers de Girona, a la plana de Lleida i a zones de muntanya com Puigcerdà o el Coll d'Ares. Repassem les mobilitzacions de pagesos que tindran lloc avui, tenint en compte que la majoria dels talls començats aquest dimarts s'allargaran mínim fins al dijous. D'una banda, Júlia, es manté el tall de l'AP7 a l'alçada de Pontós a l'Alt Empordà.
Així mateix ho anunciava la plataforma Revolta Pagès aquest dimarts a la tarda en plena autopista. Un dels membres del moviment recorda que la protesta no s'aixecarà fins que hi hagi compromisos explícits per part del govern català. El moviment també anunciava que se sentien menystinguts per no haver-se pogut reunir amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Si estàs demanant, estàs fent un tall així a l'AP7 amb les conseqüències que això representa i demanes unes coses i el conseller no es presenta, això vol dir nosaltres ens ho hem agafat com menyspreu i un, no sé, no, coses que no s'entenen.
Mentrestant, els pagesos del Ripollès també mantenen un dia més el tall a la carretera C58 del Coll d'Ares amb la idea de quedar-s'hi fins dijous.
Un dels integrants de Revolta Pagès, Enric Cabana, assegura que mantindran les accions en aquest punt fins que se'ls escolti. Al tall del Ripollès s'hi mantenien aquest dimarts una cinquantena de pagesos que anaven també fent torns al llarg de tot el matí. Tallaven la carretera amb diversos tractors, blocs de palla i també alguns arbres que entrevessaven al mig de la via. Una situació que es repetirà a l'A2 a Tàrrega i a l'AP2 a Soses. En parla un dels portaveus de Revolta Pagès, Arnau Capdevila.
No, la reunió no ha anat com ens esperàvem. Són els talls que es mantenen, són els que ja estaven programats pel dia d'avui i s'allargaran com a mínim fins al dia 29, com a mínim. Després també intentarem promoure'n de nous, o sigui, ampliar les mobilitzacions més enllà dels talls que ja teníem programat.
I en el cas de la protesta a la 2, el seu pas per la capital de l'Urgell aplegava unes 400 persones aquest dimarts.
I per últim, el tall que sí que s'aixecava aquest dimarts al vespre era el que es feia a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona durant tota la tarda.
Des de ja al migdia, prop d'un centenar d'agricultors tallava el trànsit i es reunien davant la subdelegació del govern espanyol. Un cop però rebien notícies d'aquesta reunió que els membres de la plataforma havien mantingut amb responsables d'acció climàtica, decidien abandonar aquesta concentració i tornar amb els tractors cap a casa seva. Demà al vespre celebraran una assemblea, serà Valls, on hi participaran pagesos de diferents comarques del Camp de Tarragona. Durant aquesta reunió decidiran si mantenen les accions de protesta.
I expulsar les persones que dormen al carrer de Barcelona pot crear assentaments a les ciutats de l'àrea metropolitana. L'avís el llencen des d'Arrels Fundació, que alerten que aquest fenomen ja està veient en altres capitals europees com París. Pau Massip, bon dia.
Bon dia, i el perill és que ho repetim a casa nostra. Les xifres així ho demostren. Cada dia hi ha més persones vivint al carrer. L'últim recompte d'Arrels Fundació va dir que a Barcelona hi ha gairebé 1.400 persones dormint al ras. Però l'entitat també ha detectat que s'està reduint el nombre d'assentaments a la ciutat. I no és perquè el problema es resolgui, sinó perquè s'instal·len objectes hostils que els expulsen i els impedeixen viure allà on s'han instal·lat, i això els obliga a marxar cap a les ciutats de l'extraradi barceloní. Per això, Arrels Fundació organitza cada any una campanya per recollir aquests elements d'arquitectura hostil i posar-los en un mapa. Aquest any se n'han recollit més de 300. L'objectiu és conscienciar la ciutadania del fenomen. Per això, el director de l'entitat, Ferran Busquets, llança aquest missatge.
No es coneix agressions de persones sense llar a veïns. Al revés, sí que es coneix bastant sovint. Sí que passa temes d'insalubritat, podria ser, amb casos molt puntuals, però en aquest sentit el que volem que el veïnatge vegi és que aquesta persona està al carrer perquè no té un habitatge, que si deixen vulnerant drets. I ens hem de decidir si volem vulnerar-los encara més o volem ficar algun remei.
Busquets explica que aquesta tasca de mediació permet als veïns adonar-se de la situació d'aquestes persones i ser més comprensius. A més, també denuncia que expulsar les persones sense llar del lloc on s'han instal·lat també complica la feina de seguiment que fan entitats com Arrels Fundació.
Gràcies, Pau. I tornant a Badalona, el jutjat d'instrucció número 4 de la ciutat ha ordenat l'arxiu de la causa contra l'alcalde badaloní, Xavier García Albiol, per un presumpte delicte de lesions. I és que una assessora del PSC va denunciar-lo en plena precampanya de les municipals, acusant-lo d'agafar-la del braç i apartar-la de manera violenta durant un acte amb centenars de persones de públic.
Més d'un any després, però, la instrucció no ha avançat i el jutge, per tant, determina que el presumpte delicte ja ha prescrit. A través de les xarxes socials, el mateix García Albiol assegura que el cas ja no interessa al Partit Socialista perquè es tracta només d'un muntatge per intentar enfonsar-lo a les eleccions. Albiol ha afegit que és una manera bruta de fer política i que perdona, però no oblida.
I en clau internacional, l'OTAN assegura que no té plans per enviar tropes a Ucraïna després que el president francès, Emmanuel Macron, no descartés desplegar efectius al país per fer front a la invasió russa.
Fons de l'Aliança remarquen que l'organització militar seguirà mantenint el suport a Kiev davant l'agressió russa, però descarten que hi hagi plans d'anar més enllà amb el desplegament d'efectius sobre el terreny, que des de l'inici d'aquest conflicte ha estat una de les línies vermelles de l'OTAN. En una roda de premsa des de París, Macron va assegurar que no s'havia d'excloure res davant d'aquesta ofensiva russa.
Tot plegat quan el Parlament Europeu ha donat el vistiplau a la revisió del pressupost comunitari que inclou un mecanisme per dotar Ucraïna de 50.000 milions d'euros addicionals en forma de subvencions, préstecs i garanties.
L'actualització del marc financer plurianual ha estat aprovada per 499 vots a favor, 67 en contra i 31 abstencions, i servirà no només per oferir finançament estable a Ucraïna, sinó que també aportarà més fons per a migració i política exterior. I en paral·lel, l'Eurocambra ha votat a favor d'impulsar la plataforma de tecnologia estratègiques per a Europa, una altra part del paquet de revisió pressupostària i que contempla una inversió addicional d'11.500 milions d'euros per fomentar la digitalització i la transició verda.
Mentrestant, el comissari de gestió de crisis, Janet Szlenarki, que ha assegurat aquest dimarts que la Unió Europea no ha rebut cap prova que treballadors de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina a l'Orient Mitjà estiguessin implicats a l'atac a Israel.
I mentre continuen les investigacions per aclarir aquestes acusacions, Szlenarki ha apuntat que el paper de l'Agència de les Nacions Unides és essencial a la regió i insubstituïble. Assegura també que cal mantenir el finançament a l'agència, i això sense retallades. I d'altra banda, el comissari ha denunciat que l'accés humanitari a Gaza ha empitjorat el mes de febrer respecte als mesos anteriors i també ha citat un informe que apunta que si no es declara un autofoc moriran unes 60.000 persones a la franja.
I tornem cap a casa nostra perquè el Departament d'Interior formarà el personal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per prevenir i intervenir en possibles situacions de violència sexual al transport públic.
Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya És Delicte que han presentat aquest dimarts els consellers d'Interior i Territori, Joan Ignasi Elena i Esther Capella, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Toni Segarra.
Hi haurà cartells informatius tant dins dels trens com a les estacions. I, a més, la signatura d'aquest conveni també implica, i això és molt important, la formació de 900 treballadors de Ferrocarrils per part del Departament d'Interior per educar-los per treballar en la prevenció.
Ferrocarrils difondrà la campanya de sensibilització promoguda pel Departament que posa el focus en els agressors interpel·lant-los.
També us expliquem que les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han criticat que el Departament d'Educació hagi apujat sense previ avís el preu del menjador escolar per tercer any consecutiu.
L'Associació de Famílies denuncia que en 5 anys la tarifa ha pujat un 17%, de 6,80 euros a 7,98 per als usuaris esporàdics i de 6,20 a 7,25 en el cas dels fixes. Consideren inadmissible que Educació continuï sense protegir l'economia de les famílies.
La Policia Nacional ha detingut 2 homes acusats d'agressió sexual de 4 noies menors d'edat. Tots 2 són creadors de contingut reconeguts a 2 de les xarxes socials més populars com TikTok i Instagram, on sumaven gairebé 80.000 seguidors. Un d'ells ja és a presó.
És en aquestes xarxes on captaven noies, totes menors d'edat, especialment a través de la xarxa TikTok, que és on tenien més força. Segons la policia, els 2 influencers convidaven les noies en una casa situada a Madrid i allà és on les haurien drogat i gravat sense el seu consentiment mentre les agredien sexualment. La investigació ha transcendit aquest dimarts, però les detencions es remunten al mes de gener.
I un home de 42 anys ha estat detingut com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre. El cos va aparèixer dimecres passat al carrer amb signes de violència al districte barceloní de Ciutat Vella.
La víctima tenia 33 anys. Els Mossos d'Esquadra van ser requerits per la presència a l'avinguda Joan de Borbó d'un home sense constants vitals. En arribar, els primers indicatius policials van confirmar la troballa del cos sense vida i van activar immediatament els investigadors i la comitiva judicial. La Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona dels Mossos es va fer càrrec del cas per esclarir els fets i les circumstàncies d'aquesta mort.
I a l'Audiència de Barcelona avui comença el judici contra el raper Morat, acusat d'atemptar contra agents de la policia local de l'Hospitalet de Llobregat quan la policia li va demanar que no podia gravar un videoclip al carrer perquè no tenia permís municipal.
Tot plegat va passar l'agost del 2021 quan Morat estava gravant, com deies, un vídeo musical amb unes 150 persones de públic i també figurants. Fins al lloc dels fets hi van acudir agents de la Guàrdia Urbana davant queixes de veïns pel soroll que aquests causaven i per fer servir un dron sense permís administratiu. Els concentrats van increpar el cos policial llançant-los ous i pedres. L'acusació pública calcula que aquests desperfectes en 6 cotxes policials van costar més de 2.000 euros, una xifra que volen que assumeixi el raper, que s'enfronta a una pena de 7 anys de presó.
I l'advocat de la víctima del crim de les Bessones de Sabadell demana que s'incrementi la pena de presó al màxim previst de 25 anys per la parella sentimental de l'home, per la seva germana Bessona i per la parella d'aquesta. Els fets es remunten l'any 2021.
Aquest dimarts s'ha celebrat la vista d'apel·lació després que la família de la víctima presentés recurs a la sentència en què es condemna la parella de Pedro Fernández, Dolores Vázquez, a 20 anys de presó. També es condemna la seva germana Bessona, Pilar, a 16, mentre que per a la parella d'aquesta, Isaac Gil, era de 17. Com a autor confés d'aquests fets, l'advocat de la víctima del crim ha exposat que els condemnats mereixen una pena major.
Ayuda a limpiar los restos de masa encefálica y de restos de cráneo que hay en el rellano de la escalera, lo suben al piso y se ponen a limpiar allí hasta que llega la policía y son descubiertos. Por esto entendemos que en cuanto a la conducta de Dolores es merecedora de un reproche penal mucho más grave del que se le ha impuesto por el magistrado presidente.
La defensa de la parella de la víctima insisteix que hi ha evidències de maltractaments.
I en cultura, 14 teatres de les comarques tarragonines i ebrenques es sumen a la primera edició de Cap Butaca Buida, prevista per al proper 16 de març, amb 5.141 localitats disponibles.
El gegant del Pi, en Pau Vinyals, a la Sala Trono de Tarragona, la paella dels dijous a l'Auditori Felip Vendrell de Tortosa o l'Illa Deserta de la Brutal, el Teatre Municipal Àngel Guimerà del Vendrell, són alguns dels espectacles adherits a aquesta iniciativa, entre moltes altres propostes. El portaveu de Cap Butaca Buida, de la demarcació, Joan Negrier, ha reivindicat que molts dels artistes de l'escena teatral actual provenen de la demarcació. Recordem que Cap Butaca Buida té el gran repte d'omplir 60.457 butaques de 145 espais escènics d'arreu de Catalunya. I a 3 setmanes d'aquesta diada ja s'han venut 20.508 localitats.
I per últim, també us expliquem que s'acaba de publicar un nou llibre titulat Mireu els lliris del camp, Joan Carrera, un testimoniatge de fe. És una miscel·lània sobre el bisbe Joan Carrera amb aportacions de moltes persones que el van conèixer i el van tractar.
L'anunci de la publicació es va produir un cop es van complir 15 anys de la mort del qui va ser bisbe auxiliar de Barcelona per retre-li un homenatge. Jordi Breu, president de la Memorial Bisbe Joan Carrera, ha definit aquest volum com un mosaic de testimonis.
És el recull d'unes vivències, sobretot vivències molt personals de persones que l'han anat coneixent o que el van anar coneixent al llarg de la seva vida. Des de familiars i amics des de que era ben petit, persones que el van conèixer primer com a rector de parròquies de la perifèria a Badalona o a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Isidre, i ja després com a bisbe. No? I aquí hem volgut reflectir-ho, no? Que tothom que pogués parlar d'ell amb el seu record, les seves vivències, alguna anècdota també, i etc.
Jordi Breu ha destacat a més que el bisbe Joan Carrera va tenir una vida d'unió a Jesucrist des d'una obertura al món.
Ell tenia el seu arrelament en el seu amor i l'amor en Déu, no? Que ens el dona a conèixer per mitjà de Jesucrist, com aquest guia, com aquesta llum que ens il·lumina en la nostra vida cada dia. I, a més, aquesta mort amb Jesucrist també ens el fa viure ell a través del que deia abans, del seu mestratge i del seu exemple, no? Com si fóssim, com diu l'Evangeli, com un llevat i com a força transformadora.
Segons ha confirmat en primícia Ràdio Estel, la presentació del llibre de miscel·lània serà el dijous 11 d'abril a 6:45 del vespre a l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
42 minuts que passen de les 8 del matí, Plana Esportiva.
La caravana.
El corredor Ira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
La selecció espanyola femenina disputa a les 7 de la tarda la final de la Nations League contra França. Montse Tomé, que ha confirmat que tant Alexia Putellas com Tere Abelleira estaran disponibles per jugar.
Recordem que tant la futbolista del Barça com la del Real Madrid van ser descartades en l'anterior convocatòria. Tomé ha enfatitzat de manera breu que hi ha 25 jugadores disponibles.
Ahora mismo tenemos 25 futbolistas disponibles para mañana poder estar en el campo. Elegiremos las 23 a partir del entrenamiento de hoy.
La seleccionadora espanyola ha lluat el bon treball i l'evolució que han tingut tant Alexia com Abelleira. També ha fet referència a la seva possible renovació, que sí que ha arribat a la banqueta masculina de la selecció.
No pienso en ello. Pienso en el trabajo realizado. Pienso en lo que venimos haciendo. No es solo yo. Yo al final tengo que ponerme aquí y hablar. Pero tengo detrás todo un cuerpo técnico que me ayuda, con el que puedo debatir, con el que nos podemos pelear, y al final esto es la élite.
Precisament, Jennifer Hermoso també compareixia amb Tomé i parlava del que ha viscut els darrers mesos des que Espanya guanyés el Mundial i esclatés el cas Rubiales.
La delantera de Tigres parlava de la seva absència en la primera convocatòria després del Mundial i, per tant, també del petó forçat de Rubiales. La madrilenya no dubtava en reconèixer que a dia d'avui encara no entén la decisió de la Federació Espanyola de Futbol d'apartar-la.
Esta parte, mi parte, ya se la comuniqué a ellos también. Nunca lo entendí, nunca lo entenderé. Es algo que, pues que sí que me dolió, me sigue doliendo y se me va a quedar ahí. Pero para mí es algo que ya pasó. Sigo estando aquí, sigo defendiendo este escudo, defendiendo esta selección. Y para mí lo más importante es que mañana pueda conseguir otro título con esta camiseta.
Passat el temps, l'exlaurana considera que el cas Rubiales l'ha convertit en una dona més forta i agraeix al futbol que li segueixi donant vida.
Una final d'aquesta tarda que servirà com a prèvia pel 8 de març.
Sí, la Federació Espanyola de Futbol farà un homenatge a les dones i àvies de tot l'estat aprofitant la final de la Nations League femenina a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. 40 dones representaran, segons el comunicat de la federació, la valentia, la constància i el sacrifici de les persones que han obert el camí per la igualtat. Una d'elles acompanyarà l'equip arbitral portant la pilota quan les futbolistes saltin al terreny de joc per disputar la final.
Explicàvem abans, el Barça planteja que cada una de les portes d'accés al nou Camp Nou tingui el seu propi nom.
L'estadi està previst que s'estreni el proper mes de novembre, coincidint amb el 125è aniversari de l'entitat. El club ja ha començat a planificar tot allò relatiu a les instal·lacions que comptarà amb aquesta novetat. Segons avançat el que t'hi jugues a la cadena Ser, una de les propostes que estaria sobre la taula és que cadascun dels accessos a l'estadi tingués el seu propi nom. Tot apunta, però, que no només voldrien que portessin els noms de jugadors del club, sinó també d'entrenadors i presidents, així com de referents històrics del barcelonisme, una iniciativa semblant a la que va dur a terme l'Espanyol quan va inaugurar l'RCD Stadium, aleshores Powerade Stadium, on les portes d'accés figuren noms d'exjugadors, en aquest cas.
I en clau mercat Mundo Deportivo avança que el futbol saudita vol diversos jugadors del Barça.
L'interès principal ara, segons el mitjà, recaurà en Rafinha, el jugador que ja va rebre una oferta d'un equip de l'Aràbia Saudita, va rebutjar-la, però ara torna a la càrrega. I és que no és l'únic nom de la plantilla del club que interessa. Robert Lewandowski i Marc-André Ter Stegen agraden i podrien també rebre ofertes aquest estiu per marxar. De moment, però, els dos tenen contracte amb el Barça i el compliran.
Per cert, que el Girona estaria interessant en fitxar Ladislav Krejci, el central txec de 24 anys que actualment juga a les files de l'Esparta de Praga.
Això sí, el club català no seria l'únic interessat en ell, ja que segon relevo el Betis també el tindria en ment per fitxar-lo de cara a la temporada que ve. Aquest estiu Krejci entrarà en el seu darrer any de contracte, cosa que intentaran aprofitar tant Betis com Girona per aconseguir els seus serveis per un preu assequible. Segons el portal Transfer Market, el seu valor de mercat és de 5 milions d'euros.
I el Mallorca és el primer finalista de la Copa del Rei.
El partit va haver de resoldre's a la tanda de penals, on els balears no van fallar. El Mallorca tornarà a disputar una final de la Copa després de 21 anys en eliminar la Reial Societat a l'estadi dels Bascos. Tenia la primera, precisament la Reial, amb un penal fallat per Brais Méndez al final de la primera meitat. A la segona, s'avançaven els mallorquins amb un gol de González i responien els bascos amb una Diana d'Oyarzábal. A la pròrroga, salvava el Mallorca un gol sobre la línia per forçar els penals. Allà sí, van ser superiors per endur-se el bitllet a la final. Demà es disputa l'altra semifinal entre Atlètic de Bilbao i Atlètic de Madrid amb l'avantatge pels bascos per 0-1.
I atenció a això, una part de la plantilla del Real Madrid està en contra dels vídeos que fa Real Madrid Televisió sobre els àrbitres.
Informació que avança la cadena COPE, aquest grup de futbolistes, que també inclou atenció al seu entrenador Carlo Ancelotti, considera que les peces que emet la televisió del club els perjudiquen més que beneficiar-los. El president de la Lliga, Javier Tebas, ha confirmat que s'uneixen a la denúncia del Sevilla contra aquests vídeos que ha presentat el club sevillà, recordem, davant del comitè de disciplina. Segons la COPE, la televisió del club no té previst deixar de fer aquestes peces audiovisuals que estan ara al centre del debat.
I en bàsquet, Barcelona té rival per l'organització de la Final Four de l'Eurolliga de l'any vinent.
Serà Abu Dhabi, la capital dels Emirats Àrabs Units. Ha presentat les seves credencials per ser la seu de la final de la competició els anys 25, 26 i 27, fet que presenta un seriós repte per la candidatura catalana, que ja tenia les negociacions molt avançades amb l'Eurolliga. Un escenari que en aquest cas podria ser el de fer la Final Four de 2025 a Barcelona i després marxar a Abu Dhabi, però de moment la capital emiratiana vol començar ja l'any vinent. Barcelona ha estat, recordem, seu de Final Four als anys 98, 2003 i 2011.
Atenció també a aquesta informació que ens arriba des dels Jocs Olímpics, des dels propers Jocs Olímpics de París, perquè avui hem sabut que han robat un ordinador i un USB amb material sensible.
Un treballador de l'Ajuntament de París ha denunciat el robatori que va tenir lloc al metro de la ciutat. La motxilla que li van sostreure contenia un portàtil i un pendrive amb els plans de seguretat previstos per l'Ajuntament per la cita olímpica. 2.000 agents, recordem, vetllaran per la seguretat de París durant tots els Jocs Olímpics. La policia investiga el robatori, que ha generat inquietud entre la premsa.
Espectacle usó una mica, això?
És realment més Mortadelo i Filemona.
Sí. Gràcies, Paul.
A tu, fins ara.
10 minuts, pràcticament, i arribem a les 9 del matí, que ara ve de l'actualitat.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, doncs busquem aquesta cara B. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui?
Mira, avui farem una cosa que ens agrada bastant en aquesta secció, que és fer una mica de turisme sense moure'ns de l'estudi, que és una cosa xula.
A mi m'agrada més movem-me a l'estudi, però...
Ja, però clar, ara és complicat,
no podem,
perquè estem dins de la nostra jornada laboral, sí, però ho imaginarem,
Vinga, si més no.
El perquè és perquè us explicaré quin és el poble català més bonic per visitar aquest proper mes de març, que recordem comença aquest mateix divendres, segons paraules, atenció, de la revista National Geographic.
Ep, compte aquí, eh?
Paraules majors, eh? Jo crec que Júlia Júlvia ha sentit a parlar d'aquest poble, per tant, no li preguntaré directament, però no sé si vosaltres us podeu imaginar quin és aquest poble.
Jo aposto clarament per l'Hospitalet de Llobregat.
Sempre.
Tu apostes clarament per l'Hospitalet.
És maquíssim, maquíssim.
Jo aposto clarament per Riudebitlles.
Riudebitlles, eh?
Només perquè m'agrada el nom.
És maco, eh?
Sí.
I és maco el lloc, també. No, seriós.
A mi no, però Cuenca.
Per la zona de la Tarragona. Què ha dit?
Cuenca,
Catalunya.
En fi,
Massachusetts.
No us donaré pista, anem ja, perquè veig que el nivell no és gaire alt. En aquest cas...
D'això no te n'adones avui, no?
No. No ho dic davant del micròfon.
Ja seria això.
Dèiem, en aquest cas, la revista Viajes National Geographic ha considerat que Siurana, això està al Priorat, a la zona de Tarragona, sense dubte i sense competència, atenció, el millor poble per visitar durant el mes de març, per ser, diuen, un indret sense vertigen. M'agrada molt aquest concepte, eh? Sense un indret vertigen. Sense vertigen. No sé si heu estat mai vosaltres a Siurana.
Què vol dir un indret sense vertigen?
I has d'estar per entendre-ho.
Hi has estat, tu?
Sí, tant.
I què? Molt bé, no?
Sí, preciós.
Vosaltres hi heu estat?
Estic flipant amb lo del vertigen. A mi m'ha deixat descol·locadíssim.
Sí, morta.
Tu has pujat a Siurana?
No.
Dalt de tot?
No hi he estat.
Doncs
sí, eh?
Fes-hi i ja boca-t'hi.
Una mica de...
Ai.
Llavors, entenc que arribats a aquest punt, potser us pregunteu i què hi ha trobat la revista Siurana per considerar que és el millor destí per visitar. Doncs en aquest cas, la revista explica que un punt molt positiu del poble és que d'ell en surten diferents senders, que són aquestes vies de pas per vianants. Mm-hmm. Que és un lloc on tu hi pots fer rutes, pots anar a caminar amb els teus amics, la teva família. Sí. I a més, també destaquen que en alguns punts del poble s'hi pot fer caiac, navegar en canoa i descobrir illes i racons amagats. Per tant, és un espai idíl·lic de naturalesa i bellesa en ve alta, perquè ens entenguem. I no ho sé, però jo el cap de setmana dic sí a tots aquests plans que siguin connectar amb la naturalesa, desconnectar una mica de la gran ciutat. Vosaltres no us hi veig gaire.
No, estava pensant que ara allò del caiac igual és difícil.
El caiac.
És que per l'Hospitalet un caiac és complicat.
També és complicat.
Sí. Ara ha plogut una miqueta.
Tot és voluntat.
Plogui una miqueta més, va.
Amb voluntat.
Llavors, més cosetes a destacar. La revista també explica que Siurana és l'indret ideal pels amants de fer rutes a peu, com us deia, perquè hi ha possibilitat d'arribar fins al Toll de la Palla i al Toll del Forn. Això són unes piscines naturals entre muntanyes, per tant, imagineu lo preciós que arriba a ser.
Sí.
I, un entorn idíl·lic que s'hi pot accedir fent, com dèiem, una tranquil·la passejada entre pantans, cascades i fins i tot una platja de pedres. És a dir, estàs a Menorca i estàs a Siurana.
Sí, fixa't.
Sense la necessitat d'agafar un avió. Potser la comparació sigui una mica exagerada, eh?
Una mica agosarat.
Optimisme. Llavors, també destaca la possibilitat de fer escalada. Que això, jo crec que l'escalada és un tema... T'agrada o no t'agrada,
És un gran entorn d'escalada.
Sí, jo, per exemple, dic no a l'escalada. Em fa molta por.
Jo també
tinc una mica de vertigen, per tant, aquest no és gaire el meu poble.
A mi m'agrada molt.
T'agrada molt?
Molt.
Fer escalada?
Sí.
Està bé. Una activitat xula.
No ho hagués dit mai, eh? Que el Joan
jo també.
Feia escalada, i que no?
Té cops amagats.
No fa cara escalada.
Bé,
el que dèiem, s'hi pot fer escalada, i recordem que és una de les activitats més habituals de la zona, amb la Serra del Montsant com un dels grans espais protagonistes. Per tant, si us agrada l'escalada, també és un lloc per anar-hi. Llavors, per altra banda, National Geographic també destaca la Cornudella del Montsant, que és el terme municipal de Siurana, i d'allà en destaquen, anem a la part gastronòmica, que això sempre uneix bastantes opinions, i en destaquen el restaurant Quatre Molins, un restaurant que, atenció, té una estrella Michelin i un celler modernista dissenyat per César Martinell, que és deixeble d'Antoni Gaudí.
Més no es pot demanar.
Deixen encefata,
has dit molts noms.
Escolta'm, i estàs al Montsant. Per tant, bons vins.
Per això, un celler ideal.
Què més vol?
Deuen fer cates de vins allà, segurament. Sí, per tant, si no t'agrada tant anar a passejar, doncs pots tirar per la part més gastronòmica, i si t'agrada fer una bona passejada i anar a gaudir d'un bon àpat, escolta'm, Siurana és el lloc ideal.
És així.
Aquestes, com us deia, són algunes de les moltíssimes recomanacions que ha fet aquesta revista. I, a més, aquí en Pol potser em corregirà.
Sí.
Hi ha un equip de futbol, no, Siurana?
De quarta catalana, si no tinc
molt cas. És molt conegut, no?
És que a mi, per això, a mi el UE Siurana em sona bastant.
És que el Siurana...
Per les xarxes socials.
Té un equip de xarxes absolutament meravellós.
Sí, val. Doncs escolta'm, que si no us agrada anar caminant, no us agrada menjar i us agrada el futbol, sempre podeu anar a veure un derbi a Siurana, de quarta catalana, que el nivell és altíssim.
Se'n riuen d'ells mateixos, cosa que fa molta gràcia.
Se'n riuen d'ells mateixos.
Sí, són molt bons.
Doncs escolta'm, és que ho tens tot. Ho tens tot. Naturalesa, esport, gastronomia, tranquil·litat, naturalesa. Zero contaminació, poca gent.
Maco, vertigen.
No ho sé, si aquest mes de març teniu l'oportunitat de fer una escapada i aneu, m'aviseu, anem junts.
Vinga.
I comprovem si National Geographic diu la veritat, perquè sempre cal comprovar.
Cal contrastar.
Fact-checking.
Cal contrastar. S'ha de fer periodisme els caps
de setmana. Jordi Carretero, que ara em deia, fem-ho, això.
Fem-ho, però anar caminant nosaltres, eh?
Fer caiac, Carretero.
Mira, uns faran escalada, els altres caminaran...
Jo us espero a Jalan, eh?
En Jordi diu que sí, que ell farà caiac, però amb rodetes.
M'encanta la imatge. Molt bé, molt bé, està molt bé.
De carretera en un caiac.
Amb els manguitos.
Està bé.
En fi, Siurana. Siurana és que a mi m'agrada molt el nom, perquè a Banyoles, això és una petita anècdota que potser a ningú importa, hi havia una pastisseria, la típica mítica de la ciutat, que va tancar, que es deia el Forn Siurana.
Mira,
llavors és com qui tinc una pressa especial.
Tot lligat.
Tot lligat. Visca Siurana.
Visca sempre.
Per cert, que si tenim algun oient de Siurana, que ens truqui.
Sí, home,
avui escolta, és el gran protagonista.
Mira, voleu trucar 93-409-2771... I
que ens confirmi la informació.
I ens confirmes.
Clar, ara t'imagines que truco un oient. No, no hi aneu.
Dieu,
no val la pena.
Ens enviïn fotos al WhatsApp.
Exacte.
Un tercer
molt tonto. Loli Siurana en té a veure.
No t'havia escoltat encara.
No, clar, perquè està...
Loli
Siurana. Des del primer moment pensant-lo.
És de Siurana.
No he pensat una altra. És de Siurana?
Sí,
vale, perfecte. Doncs mira, doncs tot són tot virtuts. Tot
per cert, abans d'anar a la següent notícia, m'acaba d'escriure un oient. Que diu, ¿qué le pasa a ese chico con Hospitalet?
Jo, que soc de l'Hospitalet.
És de Hospitalet.
Jo soc de l'Hospitalet.
Cal reivindicar Hospitalet i con ella.
Jo soc de Gran Via Sud, concretament.
Hospitalet.
Molt bé,
Gran Via Sud, eh? Home, gran barri.
El barri, no, és el barri.
Unes places
grans precioses. Gran centre comercial, sí.
Molt grans les places, és veritat.
En fi, més cosetes, Núria?
Sí, va, canviem de qüestió, perquè avui la Cara B també ens fa mirar cap al món del WhatsApp.
Ara,
ostres,
ara.
Ja hem rebut el primer WhatsApp del dia. A quina hora rebeu el primer WhatsApp del dia, vosaltres?
Uau, a les 6 i escaig, i és de Rafa Sanauja.
Sí.
Oh, boníssim, és veritat.
No direm el que ens expliquem.
No cal.
WhatsApp a quines hores. Coses importants.
Vosaltres us imagineu ara mateix una vida sense WhatsApp?
No.
Jo sí.
A mi no m'importaria.
I és trist, realment.
És molt trist.
No, sí.
O la feina, sense anar més enllà. Imagina't no poder-te comunicar per WhatsApp.
La feina seria... es complicaria. Sí. És veritat, sí.
Bé, el que us deia, avui vull parlar-vos de WhatsApp per avisar-vos que a partir del mes de març, avui tot es recull el mes de març, aquest servei de missatgeria instantània deixarà de funcionar en diferents dispositius mòbils.
Ep!
Veus?
Surt,
eh?
Compte aquí, eh?
Però deuen ser molt antics, ja, aquests.
Ara ho expliquem. El perquè és molt senzill d'entendre, la Unió Europea ha obligat a Meta a adaptar-se a la legislació per complir amb les seves normes de seguretat, i sembla ser que alguns models doncs no les compleixen. I si no compleixes les normes de seguretat, estàs liquidat. I ha fet un rodolí.
Sí, no, és que és així.
Llavors, explicada aquesta teoria, breu teoria, anem a la pràctica. Quins són, no, els dispositius que a partir del març no tindran el WhatsApp? Doncs en línia general seran tots aquells dispositius que tenen un sistema operatiu previ a l'iOS 12. No sé si li dieu iOS o iOS.
iOS.
Doncs a l'iOS 12 o a l'Android 5.0. Val? Això, per si tenim algun oient que no ho sap, és tan fàcil com comprovar-ho a través de la pestanya de configuració del propi telèfon mòbil.
Jo ara tinc el 17.3.
Ui, tu vas molt avançada.
Sí. Ja, vas 4 a un altre nivell.
5 posicions avançada. Per tant, no, per si tenim algun oient que potser no domina tant de tecnologia i que diu, ostres, Emma, això m'interessa, que entri a la configuració del seu telèfon mòbil i allà...
apareix.
Apareix el programari que tu tens, val? Vull dir, això que quedi clar.
Però qui té el 2? Perdó, però...
Algú hi haurà.
Jo crec que algú hi haurà, sí.
Però arriba un moment que se t'actualitza automàtic.
Jo crec que hem de revisar el telèfon d'aquí de la ràdio.
La ràdio
Estel.
El de WhatsApp.
Jordi Carretero, que ho està comprovant en aquests mateixos moments.
Ah, ho estàs mirant? Ai, doncs bé, perquè qualsevol dia desapareix.
Fact-checking.
Llavors, per ajudar-vos una miqueta a descobrir-ho, si sou d'aquestes persones o no, que us pot desaparèixer, si voleu us diré alguns models de mòbils molt concrets que entren en aquest pack i que, per tant, doncs, a partir de divendres, recordem, març és aquest divendres, ja no tenen WhatsApp. Pel que fa als iPhones, que sempre al final són com els mòbils que tenen més persones, els models són relíquies, autèntiques relíquies. L'iPhone 6S i l'iPhone 6S Plus. Val? No sé si el teniu al cap, el disseny d'aquest telèfon.
Molt petitó,
sí, sí,
no?
Molt petitó. Sí.
Són, com dèiem ara, dos models antiquíssims, però que jo estic convençuda que més d'un oient pot tenir per casa.
Segur.
I tant.
No? O aquest telèfon mòbil de reserva, de dir, si m'hi passa algú el que tinc normalment, doncs agafo aquest. Doncs atenció, que si agafes aquest altre, no tindràs WhatsApp.
Val.
Llavors, pel que fa al Samsung, els models són... És que jo en tenia un d'aquests, m'encanta. El Samsung Galaxy Core. Cor, de corazón.
Sí.
Cor. Llavors, el Samsung Galaxy Trend Lite, el Samsung Galaxy Ice 2, que és el que tenia jo, el Samsung Galaxy S3 Mini, el Samsung Galaxy Trend 2 i el Samsung Galaxy X Cover 2.
Mare de Déu.
Servei públic.
Samsung eliminen bastants, sí.